Són les 7, què tal? Bona tarda.
Notícies Vespre, amb Elena Molist.
Diumenge, dia d'eleccions generals, i a Sabadell ja està tot preparat. La principal novetat és que hi ha una desena de col·legis electorals que han canviat de localitat perquè no tenien climatització. En total, doncs, hi haurà 58 col·legis i 247 meses electorals. Pel que fa als electors, més de 155.000 sabadellencs estan cridats a les urnes en una de les eleccions que més polseguera ha aixecat des dels últims anys. En aquest informatiu, però, també parlarem de coses que no siguin política, com per exemple de la festa major del barri de l'Eixample, on aquesta mateixa nit hi actua Nelo C. Una festa, per cert, que ha vist com perillava tota la programació per qüestions econòmiques i de mobilitat. Ho explica Maite Díaz, presidenta de l'Associació de Veïns.
Aquest és un problema greu, perquè les subvencions són mínimes, tot costa moltíssim, una orquestra de festa major són 4 o 5.000 euros que costa, a part tot l'esforç que nostre, que dediquem hores i hores i hores i hores, que evidentment això ni se'ns paga ni està pagat amb res, amb salut, a costa de la nostra salut, i econòmicament fatal. I aquest any també tenim tot el barri aixecat.
Descobrirem tot el programa de la Festa Major i, finalment, el Centre d'Esports no para de fitxar jugadors. Farem repàs dels últims fitxatges i també mirarem cap al futur per veure qui té en ment el director esportiu. Tot plegat us ho ampliarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so i el suport dels equips d'informatius i d'esports de Ràdio Sabadell.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Pel que fa al trànsit rodat a les carreteres que envolten la ciutat, com sempre, aquesta hora tot un clàssic a la C58 en direcció Barcelona. Hi ha retencions per un accident, per tant, moltíssima paciència. I a la capital catalana també tot un clàssic d'aquesta hora, retencions a la Ronda Nord i a la Ronda Litoral.
El temps.
Les temperatures, la veritat, Lluís Mi Pérez de la xarxa, què tal, bones tardes, han millorat els últims dies, t'hem de donar això. Però el cap de setmana, què? Plourà, no plourà? Perquè a mi m'havien dit que plouria una mica. Què farà aquest cap de setmana?
Bona tarda. Avui la xafogó és ben intensa, per bé que la temperatura ha continuat descendint una miqueta, 33-34 graus a les comarques de Ponent. També s'han anat formant algunes tempestes que, sobretot, han afectat l'Alt Ripollès i que a hores d'ara estan ja a cavall del sud de França i de l'Alt Empordà o l'Alta Garrotxa. Al llarg d'aquesta tarda, alguns ruixats cauran allà, a l'extrem nord de Girona, i sobretot d'altres que s'aniran formant a les Terres de l'Ebre. De fet, alguns en tenim cap a l'Aragó, que d'aquí a poca estona arribaran, per exemple, per la Terra Alta, l'interior del Montsià i del Baix Ebre. A la resta del país, alguns núvols baixos i aquesta xafogó. Aquesta nit tindrem traca de tempestes força general a les comarques del nord de Lleida i de matinada arribaran a Tarragona, la resta de Lleida i gran part de la Catalunya central. Fins i tot algun ruixat també s'atansarà a l'àrea metropolitana de Barcelona. Això aquesta propera matinada. Demà al matí força núvols encara a Tarragona, després es trencaran i el diumenge una jornada amb núvols a Tarragona i sobretot una altra vegada amb més calor. Us seguirem a la xarxa.
D'aquí a poc més de 48 hores, Sabadell tornarà a obrir els col·legis electorals perquè més de 155.000 persones vagin a dipositar el seu vot, si així ho volen. Repassem les principals claus del dispositiu que l'Ajuntament ha preparat per aquest diumenge. Per aquests comicis hi haurà 58 col·legis i 247 meses electorals. Recordem que, excepcionalment i a causa de la calor d'aquests dies, l'Ajuntament ha canviat una desena de col·legis per un altre espai millor climatitzat, sempre intentant, però, que no hi hagi gaire distància entre els dos punts de votació. De fet, concretament, s'han adquirit 100 ventiladors per posar-los als llocs on no hi hagi circulació d'aire i es distribuiran ampolles d'aigua a tots els membres de les meses. El que no canvia, però, són els horaris. Les portes obriran a les 9 del matí i tancaran a les 8 del vespre. A les 2 del migdia i a les 6 de la tarda, com sempre, hi haurà una actualització de com avança el percentatge de participació. L'Ajuntament ha habilitat una consulta telemàtica també del cens electoral perquè cadascú pugui mirar on li toca anar a votar i saber si li han canviat el seu centre habitual a causa d'aquesta mesura extraordinària que s'ha habilitat per fer front a la calor, com dèiem. En total es calcula que afectarà a unes 23.000 persones. Per altra banda, l'Ajuntament ha contractat un servei de transport gratuït que permetrà traslladar als col·legis electorals als votants amb dificultats de mobilitat. Les persones que necessitin aquest servei l'hauran de sol·licitar el mateix diumenge, dia 23 de juliol, trucant al telèfon, apunteu 693-72-23 entre les 9 del matí i les 7 de la tarda, una hora abans de tancar els col·legis. Tot preparat, doncs, per aquest diumenge. A la ciutat ara només falta que els sabadellencs vagin a votar. Precisament avui Correus ha anunciat que s'ha batut un nou rècord de vot per correu. L'empresa ha emès de forma postal més de 2.400.000 vots. A peu de carrer, però, anirem a votar? Ràdio Sabadell ha sortit al carrer per preguntar-ho.
Jo sí que aniré, perquè si no hi anem, almenys decidir una mica cada un què vol votar i què, a veure què surt.
Doncs sí, anirem a votar, ja sé el nostre dret, que són ja dels pocs que ens queden o que cada cop menys en tenim, doncs almenys un que podem posar a exercir-lo.
No sé què fer, la veritat. Bueno, sí, suposo que sí, que aniré a votar. Suposo que el que surti no m'agradarà massa, però igualment, no sé, donar el meu granet de sorra, a veure si tenim sort.
Sí que ja aniré a votar i si no intentes canviar alguna cosa, ni que sigui amb el vot, no servirà de res.
Sí, home, anirem a votar perquè ho hem de fer.
Unanimitat, doncs, als carrers. Però què en diuen els experts? Realment el nostre vot compta o queda en un conglomerat difós? El politòleg sabadellenc Blai Burgai ens explica la importància d'anar a votar diumenge, votis a qui votis.
Tot i que a l'inici d'aquesta campanya electoral semblava que la dreta ja ho tenia tot fet i que guanyaria aquestes eleccions, com qui diu, sense baixar de l'autobús, el que estem veient en les últimes enquestes d'aquesta última setmana és que tant la coalició de dretes com la coalició d'esquerres estan molt empatats ara mateix a totes les enquestes i, per tant, el resultat final anirà de molt pocs vots i es decidirà per molt pocs escons. I el que estem veient també en la majoria d'enquestes és que moltes circumscripcions el que farà decantar el resultat cap un cantó o cap a l'altre serà l'últim escó. I ara mateix l'últim escó en moltes circumscripcions està en joc entre Vox i Sumar. Aquesta és la diferència fonamental i, per tant, aquesta és la importància d'anar a votar aquest diumenge, perquè molt pocs vots poden fer decantar el resultat cap un cantó o cap a l'altre.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Deixem les eleccions de banda. Es reprenen les obres del Parc del Nord després que l'empresa executora de la part civil presentés concurs de creditors. Ara s'han pogut tornar a adjudicar els treballs. L'Ajuntament critica, una vegada més, l'actual llei de contractes que alenteix aquestes situacions. Pau Durant, molt bona tarda.
Bona tarda. Durant el temps que l'obra ha estat aturada, s'ha aprofitat per fer els primers treballs de jardineria. Ja s'hi han plantat més de mig miler d'arbres. Ara s'assecaran murs, es pavimentaran camins i es posarà part de l'enllumenat. Falta la part sud, més enllà del carrer dels Clavells, un tros de jardineria i alguns paviments, immobiliari i jocs infantils que es faran en altres lots. L'alcaldessa Marta Ferrés diu que s'obre també el camp de futbol al parc.
Està vinculada també, doncs, a tota la part esportiva del camp de futbol que tenim aquí del Sabadell Nord. Per tant, sí que hi ha hagut també una clara voluntat, també perquè hi hagi un control social, doncs, del parc, d'obrir a la part de darrere la part, doncs, del camp perquè es pugui entrar i sortir, doncs, en la zona esportiva, que a més a més just, físicament està just en la part de darrere del camp, per tant, perquè també puguin fer ús de les instal·lacions a l'aire lliure i també, doncs, perquè es pugui fer, com us deia, aquesta part de control de parc.
El Parc del Nord té un cost de més de 2 milions d'euros i ara caldrà pressupostar-ne també el manteniment.
I en política municipal, la Crida per Sabadell exigeix que el govern local desplegui el pla d'intervenció comunitària que ja es va aprovar el 2019. La formació presentarà una moció al ple municipal del mes de juliol, previst pel pròxim dilluns, per aconseguir el suport de la majoria de la sala. El regidor anticapitalista Oriol Rifé defensa que aquest mecanisme de resolució dels conflictes de manera col·lectiva és més efectiu que buscar la sanció al càstig. D'aquesta manera, contraposa el model aprovat el 2019 amb el pla d'intervenció comunitària i la nova ordenança de civisme que vol tirar endavant el govern de Marta Ferrés.
Al final tenim molt clar que els problemes col·lectius, individuals, se solucionen amb molt més èxit quan es busquen vies comunitàries i no només individuals, i per tant, responent a la diversitat de la ciutat, nosaltres considerem que l'administració ha de posar totes les eines per generar aquesta relació entre els ciutadans i ciutadanes de Sabadell.
El pla va ser dissenyat i presentat durant l'etapa del quadripartit per la regidora Glòria Rubio. Ara aquesta àrea recau en la tinenta d'alcaldessa Mar Molina sota el nom de Mediació Comunitària. I anem cap al sud de la ciutat. Els barris d'Espronceda i de Campoamor comencen a desplegar el projecte Aporta, un programa on veïns de la zona van pis per conèixer les inquietuds i les denúncies que els seus conciutadans tenen. Aquest projecte es va iniciar fa 2 anys a Can Puiggener i ha funcionat tan bé que fa unes setmanes es va crear una oficina veïnal per donar continuïtat a totes les gestions iniciades durant la Porta. En aquest cas concret, des de la Confab, que és qui gestiona el projecte, es volen atacar 2 situacions de vulnerabilitat concreta: la pobresa energètica i la solitud no volguda. Ho detalla Isidor Fernández, coordinador tècnic del projecte.
Molta gent creu que de vegades és la gent gran la que pot tenir problemes de solitud, però de vegades aquesta franja arriba a partir des dels 40, 50, que per temes de comunicació, d'inserció, d'exclusió, ens podem trobar que són persones que tenen problemes de soledat. Intentar detectar doncs, en quines llars o quines vivendes podem trobar poden haver-hi aquestes persones, intentar ajudar-les, donar-los un suport, no només des del projecte, perquè el que farem és coordinar una xarxa de relacions amb diferents entitats, àrees tant de l'Ajuntament com de Salut.
Des de fa 15 dies s'està formant a les 6 picaportes que recorreran tot el barri. Ho faran durant 5 mesos, moment en què tocarà parar i analitzar les dades aconseguides.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
La Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell demana a les administracions, als Mossos d'Esquadra i també a la Justícia que aturin el comportament de la família del barri precisament d'Espronceda, que el dimecres va agredir brutalment una escombriaire. Sabem parlar. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Helena. La família causa un problema greu de convivència a la plaça Tres Torres, ja que tenen comportaments provocadors, racistes i homòfobs. El president de l'Associació de Veïns d'Espronceda, Andrés Avellaneda, en denuncia la impunitat.
Como resulta que lo que están haciendo no tiene ninguna repercusión, ni política, o sea, judicial ni demás, y en cierta parte se sienten protegidos por otra gente del barrio, hacen lo que quieren y abusan de todas maneras con la gente. Entonces llega un momento en que la situación se está volviendo cada vez más insoportable. Incluso en el comunicado que hemos hecho hoy para el ayuntamiento, para lo llevar a la fiscalía, es que el día menos pensado se va a ir la mano y van a matar a alguien, porque son incontrolables.
A la FAP defensen el dret de les famílies a un habitatge digne, però alerten que en aquest cas concret, la família en qüestió ja ha estat denunciada diverses vegades. Per això demanen a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que desallotgi els seus membres i no els renovi el contracte, un fet que ja hauria d'haver succeït el passat mes de novembre.
I parlem d'un tema més alegre. La festa major del barri de l'Eixample ja ha començat, tot i que no està inclosa al programa. Finalment, ha arribat a temps una activitat pel dissabte a les 7 de la tarda. Es tracta d'una tallada de pernil. Enguany, el pregoner serà l'artista urbà Nelo C. L'hora del vermut serà amb la bodega Coca i diumenge al matí passejaran els geganters de Gràcia pel barri. Hi haurà veneres, diables i ron cremat. La majoria de convocatòries són a l'Avinguda Barberà, com explica la presidenta de l'Associació de Veïns, Maite Díaz.
Les activitats es faran a lo que és l'Avinguda Barberà, que per primer any posem l'escenari al mig de l'avinguda. Fins ara es feia amb una placeta de darrere que es diu Mestre Plana i Montserrat Roig. Aquest any hem decidit que, com que la festa major és del barri, hem de treure la festa major al barri. I l'hem posat a l'Avinguda Barberà, al carrer Calders. Allà hi ha l'escenari principal, on es faran pràcticament totes les activitats, excepte les infantils, que les farem precisament a la plaça Montserrat Roig i Mestre Planes.
De la part jove de la festa se n'encarrega l'obrera, que fa les activitats al carrer Brutau.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això no signem les informacions que us oferim a continuació.
Les eleccions generals a Ràdio Sabadell.
I avui sí, últim dia de campanya electoral. Diumenge són les eleccions i, tal com marca la llei, demà és el dia de reflexió, on els candidats no poden fer propaganda ni demanar el vot. Avui, però, encara hi ha teca. La candidata del PSC, Meritxell Batet, s'aferra al feminisme per guanyar-se la confiança de la ciutadania. Aquest divendres a la tarda ha organitzat un acte entorn a aquesta política on no ha passat per alt el comentari que Feijó va fer sobre la candidata de Sumar i el seu maquillatge.
El candidat a la presidència del govern d'Espanya, un senyor que pretén ser el president d'aquest país, que pretén governar-nos els propers 4 anys, li ha dit a la vicepresidenta del Govern d'Espanya a la candidata Yolanda Díaz. Usted sí que entiende de maquillaje. Companyes i companys, això no ho podem permetre de cap de les maneres.
I en uns minuts, tres dels membres que segueixen a batet a la llista del PSC per Barcelona compareixeran en un acte de final de campanya al Parc Central del Vallès. Un d'ells és Paco Aranda, diputat sabadellenc i número 6, qui es compromet a donar el millor de si en cas que guanyin les eleccions.
Intentar, com fet fins ara, doncs, aportar el meu granet de sorra per també, en els temes de comarca, poder ajudar que aquesta comarca, doncs, tingui més inversió i tingui més importància, que és el que hem fet fins ara.
Els socialistes tenen bones sensacions de cara als comicis de diumenge, ja que, d'una banda, el primer secretari del partit, Salvador Illa, apunta una ferma remuntada davant del Partit Popular i, de l'altra, Aranda creu que, com a mínim, igualaran els resultats que va obtenir l'alcaldessa Marta Ferrés en les municipals del 28 de maig.
Doncs aquesta onada vermella, no?, que es va produir a Sabadell i també a la comarca, doncs continuï a aquestes eleccions generals. Jo crec que la ciutadania ens va fer molta confiança a Sabadell, la majoria absoluta, jo crec que és molt merescuda per la feina feta, i jo el que demano és que continuem amb aquesta confiança.
Per la seva banda, Esquerra reitera que només investiran a Pedro Sánchez si el PSOE s'obre a negociar amb Catalunya si salda el dèficit fiscal i si traspassa el sistema de Rodalies. Gabriel Rufián, el candidat republicà al Congrés, es manté ferm amb aquestes tres condicions perquè, si no, diu, Sánchez seria capaç de dir que és de nit a plena llum del sol.
Si tens suficient força, el Sánchez ara mateix seria capaç de dir que és de nit. Tot depèn de la força que tinguis. Nosaltres ja hem demostrat que amb força, conjuntament amb Bildu, es poden aconseguir coses que semblaven impossibles i que, de fet, el senyor Sánchez negava, com, per exemple, que l'Oriol estigui a 30 centímetres de mi.
En aquest sentit, Rufián ha tret pit de la feina feta en la darrera legislatura i contesta així aquells que critiquen que Esquerra pacti amb el PSOE.
És bastant insà, democràticament, políticament, mediàticament, que sigui objecte de crítica pujar les pensions, pujar el salari mínim, aprovar un ingrés mínim vital, legislar a favor del col·lectiu trans, treure la gent de la presó, una llei d'infància, una llei de ciència, treure medalles, assassins, modificar el Código Penal.
Per tot plegat, Rufián defensa que Esquerra és l'únic partit que vetlla pels beneficis dels catalans, deixant en un segon pla a la resta de partits independentistes. Per altra banda, el regidor de Sabadell en Comú Podem, Joan Mena, ha aprofitat l'últim dia de campanya per apel·lar als votants d'Esquerra.
Avui el que jo vull fer és, primer, bàsicament fer una crida a tota la ciutadania. Sabadell és una ciutat d'esquerra, Sabadell és una ciutat progressista, això s'ha de notar el dia 23 de juliol, i ciutats com Sabadell són les que poden frenar un govern de dreta i d'ultradreta que faria molt mal als interessos de la classe treballadora a la nostra ciutat.
Ho ha fet des del Centre Cívic de Gràcia, acompanyat de Vivian Ogou, número 7 a les llistes de Sumar en Comú Podem per Barcelona, i precisament de Blai Burgaia, politòleg, que creu que la candidatura de Yolanda Díaz és l'única alternativa per salvar, diu, un govern progressista.
El vot clau i el vot fonamental aquest cap de setmana, aquest diumenge, és Sumar en Comú Podem, i és el que garantirà que hi pugui haver de nou una coalició progressista governant Espanya.
Tots tres han coincidit a advertir que un govern de dretes com els de PP i l'extrema dreta de Vox, que ja s'han implantat en alguns municipis, retallarien tota mena de drets als ciutadans. I a 48 hores de les eleccions, el PDeCAT es vol desmarcar de Junts, reforçant la seva estratègia per aconseguir millores a les butxaques dels catalans. Amadeu Papiol és el número 21 a la llista per Barcelona.
Ara aquesta feina li hem posat nom. Passar per caixa. Caixa no són només diners, caixa són vots en favor del benestar i el progrés. Per cert, un progrés que no ha estat cuidat en la darrera legislatura en relació a aquells espais que en són propis i identitaris.
A banda d'això, Papiol també ha defensat tenir més cura del català i de la cultura per revertir la regressió que, al seu parer, fa anys que patim. I parlant del català i Catalunya, l'extrema dreta de Vox ha denunciat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de la GEC per vulnerar, diuen, la neutralitat informativa i no permetre l'accés de TV3 als seus actes. És per això que els de Santiago Abascal han exigit que s'obri un expedient sancionador a la televisió pública. I Alberto Núñez Feijóo rebota les crítiques que li llancen els candidats del PSOE i de Sumar, justificant que ho fan perquè diu que és l'última alternativa que els queda. En aquest sentit, assegura que és l'únic partit que surt a guanyar i aposta per un model com el d'Andalusia.
Yo quiero una política como Andalucía, ¿por qué? Porque quiero una política con un gobierno estable, con un presidente que nombra y cesa a sus miembros del gobierno.
Per contra, també ha carregat contra l'independentisme, a qui acusa, diu, de fer xantatge a l'Estat. I finalment, la CUP insisteix en la seva estratègia de sortir als carrers i fa una crida a la mobilització d'Urquinaona. El líder de la formació anticapitalista per Barcelona, Albert Botran, vol reanimar així l'esperit independentista del 2017.
L'independentisme ha de fer autocrítica, que l'esquerra ha de fer autocrítica, però que a més responsabilitat, més autocrítica. I que nosaltres necessitem també més suport per enviar un missatge a aquestes opcions de l'esquerra que no han arribat fins al final en moltes dels compromisos que tenien.
I és així com els cupaires defensen que el referèndum es guanya al carrer.
Les eleccions generals a Ràdio Sabadell.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatja amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Esports.
El Centre d'Esports Sabadell tanca la setmana amb un nou fitxatge. Cada dia un de nou. Oriol Ferran, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Helena.
És la quarta incorporació dels arlequinats en els últims quatre dies.
Així és. Després de les arribades dimarts de Marc Domènech i dijous de Javi Gómez i Pablo Monroy, avui s'ha fet oficial el fitxatge de John Ander Amelivia, central de 29 anys i que arriba procedent de la Cultural Leonesa. Amelivia aterra el club amb la intenció, com ja explicava ell, Jaume Milà, de portar un perfil més veterà després dels fitxatges de jugadors joves. El central basc acumula la categoria de bronze a prop de 250 partits, on ha anotat 13 gols. Amelivia es converteix, doncs, en el vuitè reforç pels de Miqui Lladó. El següent pas hauria de ser l'anunci, d'una vegada per totes, del jove central del Girona, Biel Ferrés.
I no és un fitxatge, però el club va anunciar ahir una renovació clau.
Com ja explicàvem a l'edició d'ahir del Notícies Vespre, el Sabadell estava molt a prop de tancar la renovació de Raúl Baena. No va ser, però fins a la nit, que es va fer oficial l'acord a través de les xarxes socials. El de Torrox, que va arribar al mercat d'hivern, ha vestit l'arlequinada en 13 ocasions i es va convertir en una peça clau per la salvació dels de Miqui Lladó. Baena signa per una temporada més.
I des d'ahir al matí està en marxa el Mundial de Futbol Femení a Austràlia i Nova Zelanda, on recordem hi serà present la sabadellenca Fàtima Garbi.
La davantera de l'Europa, que ha anat convocada a la Copa del Món amb la selecció del Marroc, no debutarà a Faro fins al pròxim dilluns. El combinat de Garbi arrencarà contra la rival més potent del grup, Alemanya, a 2:15 del matí. El següent diumenge jugaran contra Corea del Sud i tancaran la fase de grups contra Colòmbia el dijous dia 3. Garbi, en cas de debutar, es convertiria en la primera sabadellenca en jugar un Mundial de Futbol Femení. Fins ara només ho han fet jugadores formades al centre d'esports com Marta Corredera, Vicky Lozada o Alexia Putellas. Aquesta última, de fet, ha debutat aquest mateix matí a la cita mundialista a la victòria de la selecció espanyola sobre Costa Rica per 3-0. Les de Jorge Vilda s'han imposat a les tiques amb gols d'Aitana Bonmatí, que es converteix en la primera jugadora culer en anotar una diana a una Copa del Món, Esther González i una altra en pròpia porta. També el Mundial, als partits de la matinada, Nigèria 0, Canadà 0 i Filipina 0, Suïssa 2.
I en waterpolo, la selecció espanyola femenina buscarà demà al matí l'accés als quarts de final.
Les noies de Mikioka, amb 7 waterpolistes de l'Astral Pool, es van classificar ahir per la ronda preliminar en quedar segones al grup. Demà, a 8:45 del matí, buscaran el bitllet pels quarts contra França, que ha quedat en tercera posició del grup A. En cas de guanyar el partit, les Maika Garcia, Laura Esther, Judith Forca i companyia es veurien les cares a quarts amb Hongria.
I l'equip masculí ja ho té fet i esperen ja a quarts de final.
Així és, els David Martín, que ja tenien assegurada la primera plaça del grup i s'estalvien eliminatòria per via amb vençut de Sud-àfrica aquesta passada matinada 27-6. Especial menció al partit de Fran Valera, jugador de l'Astral Pool, que ha anotat 5 dianes i ha donat una assistència. El partit de quart de final dels espanyols serà el pròxim dimarts a 12:45 del migdia. El seu rival sortirà de l'eliminatòria prèvia entre Austràlia i França.
I el ciclista sabadellenc David de la Cruz ha tornat als entrenaments després de la caiguda al Tour de França.
El d'Espronceda ha reconegut que el fet d'haver d'abandonar la ronda francesa abans d'hora va ser un cop dur anímicament parlant. De la Cruz ha revelat que ja ha tornat a entrenar-se, però cada moment encara està limitat després de la caiguda. Són declaracions al canal de Twitch de La Vuelta.
El hándicap más grande que tengo ahora es el ver cuándo puedo entrenar con normalidad.
Claro.
Porque sí que puedo hacer 2-3 horitas de rodar, pero no puedo forzar porque si me levanto, si me pongo de pie en el sillín, pues también me duele el codo, no puedo acelerar, etcétera. Pero yo creo que no tiene que haber ningún problema, sobre todo cuando ya lo tienes planificado, ¿no? También a nivel psicológico. Yo tenía pensado hacer pues tour y vuelta. Ahora, pues bueno, he hecho medio tour, haré en un principio también vuelta a Burgos y luego vuelta a España. Y oye, tengo esperanza de que la vuelta llegue incluso mejor de lo que había llegado al Tour de Francia.
De la Cruz estarà a Burgos com a pas previ a la Vuelta, que enguany passarà per Sabadell a la segona etapa. El ciclista de l'Astana, que acaba contracte amb l'equip kazakh, també ha avançat que no hi ha hagut converses per renovar de cara a l'any 2024 i veu molt factible un nou canvi d'aires.
Hay varios equipos con los que me he acercado, nos hemos acercado mucho. Sí que es cierto que con l'Astana ni yo he hablado, o mis managers tampoco han hablado con ellos, ni ellos con nosotros, por tanto... A día de hoy veo muy difícil continuar en el Astana, pero ahora es que aún no lo sé.
La Vuelta a Burgos, on de la Cruz formarà part, arrencarà encara amb l'Astana, es disputarà del 15 al 19 d'agost.
I un jove del Creu Alta Sabadell Bàsquet formarà part aquest estiu de la concentració de la selecció espanyola de bàsquet.
Arnau Andrei, de la categoria sub-12, és un jove format a les categories inferiors del club de la Creu Alta. Després de destacar per les seves magnífiques condicions físiques, ha cridat l'atenció de la selecció espanyola i també dels grans clubs. Andrei ha sigut seleccionat per concentrar-se amb el combinat espanyol de la seva categoria a Valladolid. Roger Pérez, director esportiu del Creu Alta Sabadell Bàsquet, reconeix que Andrei té unes condicions físiques espectaculars.
És un nen que té unes condicions físiques per jugar a bàsquet que són espectaculars per la seva edat i tot. Llavors, bueno, és una opció que tens una mica ja a sobre, però arribar-te a plantejar que estigui la selecció espanyola és complicat, no? Perquè al final la selecció espanyola ja escollen a 25 per fer la preselecció i tal entre tot Espanya i que el teu jugador estigui entre aquests 25 doncs és un orgull i un premi, no? També pel nen i per l'entitat.
Andrei es converteix, doncs, en el primer jugador que es concentra en la selecció espanyola mentre forma part del Creu Alta Sabadell. Anteriorment, Eric González, també sortit de l'obrador Creu Altenc, va anar a la selecció en categoria júnior, però en el seu cas ja formava part d'un altre equip. Pérez reconeix que per ells és un premi que els ajuda a continuar treballant.
Aquí al Creu Alta som un club molt particular, molt de gent de la casa, la majoria d'entrenadors i entrenadores són nens i nenes que han jugat aquí en el club. Vull dir que intentem mantenir aquest esperit una mica diferent, no, dels altres llocs. Llavors que amb la feina que fas, amb el que intentes inculcar i tal, et surtin jugadors amb aquests nivells i amb aquestes coses, sempre et suma molt, t'ajuda a continuar, no, treballant la línia i a veure que la línia que estàs fent és la bona.
A la concentració de la selecció espanyola sub-12 també hi forma part Lluc Soleil, jugador sabadellenc del Joventut de Badalona.
I l'Obert Gràcia femení ja coneix el seu rival a la Supercopa de Catalunya.
L'equip del barri de Gràcia ha quedat emparellat a les semifinals de la competició amb el Granollers de la Lliga Guerrera Ciberdrola, la màxima competició espanyola d'handbol. L'atacant el Carmona es veuran les cares amb el millor equip català per un lloc a la final de Martorell. L'enfrontament entre sabadellenques i granollerines es disputarà al pavelló del carrer Bocaccio, ja que les gracienques són d'inferior categoria. El partit es jugarà a finals d'agost, però encara no hi ha data decidida, ja que s'ha d'acordar entre els dos conjunts. L'altra semifinal la jugaran el Sant Quirze i l'handbol Sant Vicenç.
Fora de la ciutat, el Tour de França encara a la recta final.
Tot preparat perquè Jonas Vingegaard arribi diumenge vestit de groc als Camps Elisis de París. L'etapa d'avui serà endut a l'esprint l'eslové Matej Mohoric de l'equip Bahrain.
El Barça i el Porto molt a prop de tancar el traspàs de Nico González.
Tot sembla apuntar que el migcampista gallec serà nou jugador del club portuguès, tot i que les primeres negociacions parlaven de cessió, els blaugrana han cedit i la fórmula final serà de traspàs amb una opció de recompra per part del Barça.
Merci, Oriol, i molt bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana, Helena.
Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. Marxem de cap de setmana, però atenció, diumenge, eleccions generals, ho hem repetit tota la setmana. Si voleu saber els resultats de Sabadell, radiosabadell.fm, Twitter, Instagram i Facebook. Dit això, esmorzar, vermut i a votar. Que vagi molt bé, adeu!
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm